today.
Hola, què tal? Benvinguts als Sants i Estalvis, el programa d'hàbits saludables de Catalunya Ràdio. Ja sabeu que ens dediquem durant pràcticament una hora cada dia a través del web de Catalunya Ràdio a parlar doncs, de nutrició, d'alimentació i de la importància que té l'activitat física per tenir un estil de vida més saludable i que repercuteixi finalment en tots els àmbits de la nostra vida. Avui al programa parlem de diabetis tipus 1 i per parlar-ne hem convidat una persona que fa un any, per dir-ho d'alguna manera, va sortir de l'armari i va dir, jo tinc diabetis tipus 1. És una presentadora de televisió, es diu Ares Teixidor i ha fet servir la seva presència pública per organitzar una plataforma que es diu Sweet Warrior, que vol dir guerrer dolç, una plataforma amb nutricionistes, amb endocrins, amb coach, per donar suport a totes les persones que pateixen també diabetis tipus 1. Ara ens explicarà com ho va descobrir, quins símptomes va tenir, com ho viu, què està fent, com s'alimenta i, evidentment, com funciona aquesta plataforma Sweet Warrior. També, com sempre, la nostra dietista i cuinera integrativa Gina Estapé ens parla avui de greixos a la cuina. Ja sabeu que sempre que parlem de greixos en nutrició ens espantem tots, però no cal espantar-nos. Hi ha greixos que són molt saludables i molt necessaris. Aprendrem a fer-los servir a la cuina amb la Gina Estapé i amb una recepta meravellosa, com sempre. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Avui el control tècnic ens ajuda Fran López. Benvingudes, benvinguts. Comencem.
A Catalunya Ràdio estem sans i estalvis amb Adam Martín.
Us ho dèiem al principi, avui al programa volem parlar de la diabetis tipus 1, també suposo que de retruc parlarem de la tipus 2, però sobretot de la tipus 1, i la persona amb la que volem parlar és una persona que la pateix, que és molt coneguda, que és presentadora i que, a banda d'experimentar-la i de patir-la, ha agafat regnes, les regnes de la seva salut i d'aquesta condició, i ha muntat una plataforma que es diu sweetwarrior.es, on ajunta nutricionistes, endocrins, coach, per crear tota una comunitat de suport a les persones que ho pateixin, que tinguin informació rigorosa i que no vagin perduts, perquè hi ha molta desinformació i molta gent perduda perquè fa a la diabetis tipus 1. Ares Teixidor.
Bon dia.
Com estàs?
Quina presentació, tu. Poca cosa més podria afegir. Moltes gràcies, estic encantada d'estar aquí.
Nosaltres també que hagis vingut. Avui no parlarem de res del que normalment parla, sinó que parlarem exclusivament de la plataforma de Sweet Warrior, però sobretot de com es viu amb diabetis tipus 1 i com ho vas viure quan t'ho van dir, bueno, tot això, no?
Se'm fa estrany arribar a un lloc i parlar només d'això. Em fa molt feliç, bueno, perquè és la línia. Al final, jo des de fa molts anys he vist sota unes etiquetes a nivell mediàtic que no em representen, o sí, és igual, tant se val. El cas és que ara vaig per un altre camí que a nivell personal m'està donant coses molt bones, fruit d'una adversitat. Al final, 15 d'octubre del 2018, sempre ho dic, va ser el dia que per mi tot ho va canviar. De sobte, després de viure uns símptomes que jo no escoltava, és la primera de les coses que vull dir, és que hem d'escoltar el nostre cos. El nostre cos avisa i no és, i se l'ha d'escoltar. Llavors, jo durant molt temps, ara ho veig i dic,
Com podia no
escoltar-me, no dir, escolta, em passa això, és d'ABC el que m'estava passant.
Què et passava?
Em podia beure una
molta
mitja
set
de 6 litres d'aigua al dia, així. Però clar, penses, beure aigua és bo.
Clar, i tinc set, i bec,
i ja set,
està.
I m'aixeco a les 3 de la matinada perquè tinc sensació de desidratació absoluta, que ara ho penso i dic, ostres.
Això que li passa a ella és normalment el procés habitual que ens porta després a anar al metge i dir, m'estan passant coses.
Exacte.
No només això, què més?
Aquesta va ser una, de rebot, evidentment, tot el dia miccionant, vas veient, doncs clar, vas dreient, fatigada.
No t'estalares al lavabo.
Exacte,
o bevent.
Exacte, sempre. Fatigada tot el dia d'aixecar-me i que et pesi la vida. No podia, bueno, i aquest, en aquest cas, aquest símptoma, doncs ho portes a vaig cansada, vaig estressada, no és normal que t'aixequis pels matins i no puguis amb la teva ànima.
Però això poden ser moltes
coses,
també,
poden ser moltes coses.
Clar.
Visió borrosa. Mm-hmm. Quan tu tens la glucosa tan i tan, tan alta, per sort no em va afectar, o sigui, no em va afectar a la retina, però mm-hmm. sí que és veritat que fa que el sucre tan alt fa que tinguis una visió... Doncs a l'hora de llegir el QE, ja sabeu, la càmera que tenim a la tele per llegir el guió, no era capaç de llegir-lo, se'm nublava tota la vista. I per últim, crec que no em deixo cap altre.
Bueno, però la pèrdua de pes.
Aquest. Però 12 quilos... Ares, ho penso ara, 12 quilos vaig estar justificant que jo estava bé, que estava sana.
Quan ja estaves primeta.
Allò ja era.
Vas perdre 12 quilos i deies... Bueno, no...
Estic fent molt esport, m'ha agafat a l'estiu, que jo soc superaventurera, faig un munt d'esports aquàtics. Bueno, pues el meu metabolisme ha canviat, ara cremo més, l'estiu no et dona per menjar, tires més d'una alimentació doncs, pues més verda, no ho sé.
Sí,
és que em sap greu perquè tu seguiria justificant, però l'Ares d'aquell moment no és normal, no és normal.
I al final amb tot això...
un dia vas al metge i amb una analítica rutinària, quan te vols adonar ja estàs ingressada.
Clar, et va sortir el sucre. Et va sortir el sucre quan em van fer l'analítica?
Era uns 500 i algo.
Uala.
Una bestialitat.
El normal és que estigui amb un 70, 80,
sí,
una cosa
sí,
així.
Sí, vosaltres esteu un pàncreas que funcione sí. bé com el teu, estàs a 80, 120.
Exacte.
I allà va ser el dia que tot va canviar. Ja et dic, va ser un moment, a nivell emocional passes per moltes fases, com qualsevol altra enfermedad crònica. Vull dir-te, quan a tu te diagnostiquen, debutes, quina paraula més lletja, debut diabètic, és com...
Has dit debut diabètic,
diu així, quan jo arribo a l'Hospital Clínic em diu tenemos un debut diabético. ¿Cómo? Però quina merda és això, com se pot dir debut? Algo així, ja, diguem-li diagnòstic, però es diu així, hi ha molts... Bueno, doncs hi ha moltes coses que s'anomenen de maneres que a cap una no li agraden, jo hagués somiat en debutar en altres coses, però em va tocar debutar.
Tu sabies el que era? Havies llegit? Sabies alguna cosa d'això o no sabies el que sabem tots?
Exacte, sí. Jo per mi era... M'he de punxar insulina per tota la vida i no puc menjar xocolate. Mm-hmm. Tan de bo, Adam, que ha sigut tan fàcil, tan de bo. Ho penso ara. Jo, com a persona amb diabetis, jo prenc unes 30 decisions al dia relacionades amb la meva enfermetat. Des de que m'aixeco fins que me'n vaig a dormir. El primer que penso quan m'aixeco és amb la meva enfermetat i quan me'n vaig a dormir. Però no per res, sinó perquè és que estic obligada, o sigui, em responsabilitzo de la meva enfermetat perquè un bon control i una responsabilitat absoluta de la meva enfermetat és el que em portarà a estar... A no viure les complicacions que et pot portar la diabetes, que existeixen.
Que ara entrarem en això també.
Exacte.
Una de les coses que sol passar quan una persona li fa un debut diabètic, quan li diagnostiquen una malaltia, és què he fet malament, per què m'està passant això a mi. Això podria tenir sentit amb la diabetes tipus 2, que sí que es pot prevenir amb els hàbits, i per això insistim tant en el programa en tenir uns hàbits saludables, però en el cas de la diabetes tipus 1 no es pot fer res, perquè és autoimmune, i tampoc se sap exactament per què algunes persones acaben desenvolupant aquesta reacció autoimmune i altres no.
Exacte.
Hi ha teories sobre si és genètic, si no, tal, però no sabem realment per què el cos reacciona així.
No ho sabem, però és molt lògic tenir culpa, sentir culpa. Jo recordo aquell dia de que he fet malament. Per què? I no ho pots evitar. Una enfermedad autoimmune és així, bé, i bé sense previ avís, i ja està, i s'ha d'assumir, però entenent que les fases del dol, al final és així, com qualsevol altra cosa, no? Tu passes per moltes fases, la negació, la culpa, la rebeldia, hi va haver dies de, pues ara no em punxaré, perquè no ho he fet fins ara, i no ha passat res, i hi ha moltes coses per les que passes i arriba un moment que t'empoderes de l'enfermetat, que et fas forta i dius, no, això ho he de fer bé, perquè és la meva salut, tot canvia, les prioritats, tot canvia, ara penso, ostres, jo he perdut molt temps somiant coses que quan estàs sana són normals. Mm. I ara de sobte dius, ostres, la vida és una altra cosa i la meva vida, ara m'estimo molt més. Perquè tinc la sensació de que jo lluito cada dia per la meva salut en moltes més formes del que la gent entén, del que la gent sana fa. Llavors, clar, tot canvia. Per mi, bueno, cada dia És això, la sensació de dir, ostres, estic aquí i moriré de velleta.
Una de les coses que passen les persones que tenen diabetis tipus 1, per exemple, és que contínuament s'han d'estar comprovant, mesurant el nivell de glucosa en sang.
Exacte.
Hi ha diverses maneres de fer-ho, hi ha gent que es punxa el dit i que després té un petit aparell on amb la sang analitza i automàticament diu el nivell. Altres porten uns aparells incorporats al braç, que tenen connexió amb el mòbil.
Exacte.
O
mira,
amb algun
altre aparell.
Ara,
mentre parlo amb tu, jo entro a l'aplicació...
Tu el tens, l'aparellet posat...
Exacte, és un sensor.
El sensor.
És un sensor de monitorització continua de glucosa. I ara obro l'aplicació, l'estic obrint, li dono a comprovar glucosa,
te l'apropes
i em diu que estic a 170 ara mateix.
Que Déu n'hi duret. Bé,
saps què passa? Mira, si et fixes a l'aplicació, he passat una hipoglucèmia fa una estona, llavors has remuntat la hipoglucèmia amb sucre.
I ara estàs tornant a baixar. Has pujat, però estàs tornant a baixar
ara,
una mica.
Exacte. És així tota l'estona, però tant de bo, tot el pitjor fos això. Al final, bueno, assumeixes que és un control, això, continu.
I el que has de vigilar molt són dues coses. Una, que no estiguis per sota de 70 o 60, bueno, 70 ja 60, que seria complicat.
Exacte.
I que no passis de 200.
Exacte, això seria el que és una hipoglucèmia o una hiperglucèmia. El que s'ha d'intentar és estar...
dins aquest ventall.
Exacte, dins del ventall que tu estàs tenint. Al final, jo faig de pàncreas, jo sóc el meu propi pàncreas, perquè el meu no funciona.
Clar, perquè això no ho hem explicat, perquè la reacció antiimmune fa que el pàncreas
deixi de
segregar insulina, que l'insulina, no sé si ho hem explicat algun altre programa, però és bàsicament el taxi del sucre, eh?
Exacte, tal qual.
És el repartidor que va repartint la glucosa per les cèl·lules i per diferents teixits de l'organisme, i que no hi és.
I no està.
De fet, el cos el que fa és dir, ui, esto es malo.
Esto es malo.
Esto es malo. Per això és una reacció autoimmune, no?
Sí, sí, sí. Per tant, doncs, per això, el fet de la insulina, jo necessito una insulina externa per ajudar el meu metabolisme a funcionar i que tot vagi bé, però ja et dic, jo em pensava a nivell alimentici, el fet d'haver de comptar els hidrats de carboni que tu menges per calcular la insulina que t'has de punxar, doncs això és cada dia, cada cop que menjo. És un món i per això neix Food Warrior també perquè crec que falta donar-li visibilitat i amb una enfermedad que crec que està molt silenciada. Primer, s'ha de tenir molt clar, com has explicat a l'inici, que no totes les diabetis són iguals. Existeix a Espanya ara mateix som 5 milions i mig, si no m'equivoco, més o menys, aproximadament, de persones amb diabetis, i 600.000 som diabetis tipus 1, que és el meu cas, que som insulinodependent. Per tant, el meu objectiu ara mateix és això, donar una plataforma on existeixi una informació divulgativa sobre la enfermetat i sobretot doncs li doni la visibilitat que crec que es mereix tota aquesta gent que patim o convivim amb la enfermetat cada dia.
En quin moment dius, ho haig d'explicar en públic? Primer, perquè que ho expliqui algú que no és conegut és una cosa, l'altra és que ho expliquis tu, quan sobretot estaven dient, ui, estàs anorèxica, la típica tia, no?
Sí, sí,
Que ja estaves perdent pes perquè tenies diabetes tipus 1.
El pàncreas deixa de funcionar, llavors tiré dels greixos del teu cos per sobreviure, és el que m'estava passant a mi, clar, jo m'estava menjant a mi mateixa.
Clar, amb la qual cosa has de vigilar amb els cossos cetònics...
Clar,
amb mil problemes, però és igual. En quin moment dius, ho explico, i em faig alguna cosa d'això que em passa, a més, però diries haver-ho dit i ja està, però no, tu dius, ho diré, i a més, començaré aquesta plataforma, aquest projecte, que és Sweet Warrior.
Ja, va haver dos punts. El primer, el fet de comunicar-ho. Tampoc m'ho vaig pensar. Quan vaig sentir que podia començar a parlar del que m'estava passant sense plorar, sense plorar tota l'estona, perquè jo plorava al principi, però era de no puc posar-me a comunicar. Però això va ser molt normal, molt orgànic, perquè jo al final explico tot el que visc a les xarxes i em semblava que... Llavors, de seguida vaig sentir que el que per mi havia estat un lloc molt estil, on no havia... On, que no m'agradava, però saps que estàs allà, que a nivell professional ho has de fer, de sobte es va convertir amb una família virtual que m'està ajudant molt en el meu procés. De sobte va començar a sortir gent amb diabetis de sota les pedres i que de sobte estan allà per ajudar-me, per aconsellar-me, per acompanyar-me.
Sí, vas descobrir el poder de la comunitat,
clar,
aquí, de sentir-se acompanyat.
Per primera vegada a la meva vida vaig sentir que les xarxes socials eren per molt més que el que jo havia viscut fins al moment.
Que pels trolls i pels haters.
Clar, sí. I vaig dir, uau. Llavors, tota aquesta gent a mesura que em anava acompanyant i ajudant en tot el procés, sense voler-ho ells, vaig començar a sentir una pressió, perquè a l'hora que jo anava explicant i contant el que estava passant a l'inici del debut, aquella gent va començar a agrair-me molt el que estava fent per la enfermetat. Llavors, aquesta pressió que en un moment no vaig saber encaixar, de dir, jo no puc ser un referent en res, jo estic començant, si ara mateix ho faig tot malament, vaig sentir que aquella gent mereixia que jo donés un pas més endavant. Que tota aquesta gent que m'estava ajudant, jo des de la meva posició, digue-li mediàtica, no ho sé, jo havia de fer alguna per tots ells, perquè ells, més que el meu metge, ja m'entens, però al final són gent que estan allà, que són desconeguts i que s'aixecaen cada matí. Avui què? Què t'ha passat? Doncs mira, la nit ha anat així, aixà, tal, t'ha faltat lenta, t'ha sobrat... No. Gent que està allà sense ser metge, ells t'expliquen la seva història. Cada diabetis és un món i cada cosa és un món. Però tu saps el que em van arribar a ajudar aquella gent que segueixen aquí a dia d'avui i s'han convertit en molts més. Uh-huh. Jo sentia la necessitat de que jo havia de fer alguna cosa per tota aquesta comunitat que ostres, que en el moment m'havien ajudat, m'havien donat tot. M'emociona i tot.
és veritat, però et podies haver quedat aquí. Et podies haver quedat aquí i vas i muntes Sui Burro, que és complicar-se la vida.
Total.
I que és una plataforma que avui que estem al novembre es va presentar fa, què, dues?
Fa dues setmanes, sí, una miqueta més, sí. En un mes, doncs que és el mes de la diabetis, 14 de novembre va ser el Dia Mundial de la Diabetes. I sí, aquí estic, amb tot això que m'està portant moltes hores i li estic dedicant, pues això, molt temps i posant-li moltes ganes i feliç i orgullosa. És la meva criatura, ja he donat a llum i ara s'ha de fer gran, però aquí estic, disposada a això, al final, a donar-li tota la visibilitat que pugui des de la meva posició i ajudar a tota aquella gent que, com jo, es va trobar aquell 15 d'octubre del 2018 perduda totalment, sense tenir ni idea del que m'estaven explicant i el que m'està explicant. Recordo la frase al metge. Me comença a explicar tot, te sona a xino, i jo dic, però a veure un moment, el pàncreas on era?
Clar.
No tens ni idea,
I
no?
I què feia, sí.
I per a què servia? Tan important és? Clar, tot això és molt nou. Nosaltres ens pensem que quan estàs sa no et pares a pensar...
Que tens un pàncreas,
clar,
que està fent la seva feina.
I que no,
clar,
saps per què serveix.
Clar.
Llavors, ostres, tota aquella informació i tota aquella necessitat de buscar a tot arreu, a totes hores, el que m'estava passant, entendre i caminar juntament amb la diabetis, vaig dir, ostres, això li hem de donar forma. I tota aquella, i així com jo vaig tenir tota aquesta gent que em va ajudar en aquell moment, que ara Sui Warrior estigui allà per això, per recolzar tota la gent que està, ja només persones amb diabetis. Nosaltres diem que existeix la DT1, que és la diabetes tipus 1, la DT2, i nosaltres parlem, ens referim a les persones que ens acompanyen com DT3. Tu avui ets un DT3. Tu em dones veu, i llavors és aquella persona que empatitza amb els que vivim això, que ens dona veu, que entén, que vol saber, que no ens jutge. Evidentment hi ha coses pitjors, però cada dia algú m'ha de recordar i m'ha de dir que sóc pesada parlant d'això, perquè hi ha coses pitjors. Clar que ho sé, i hi ha gent que es mor, però la meva realitat és aquesta. I jo, amb 32 anys, l'únic que vull, algun dia, mirar enrere i dir, jo vaig fer tot el que vaig poder per això, perquè després hi ha l'altra part que també té molt a veure amb el projecte de la recaudació de fons per la cura, per la investigació. Existeixen actualment investigacions que estan provant amb ratolins per a que algun dia ens curem, però falta diners, com tota la vida.
Sí, perquè això no ho hem dit o no hem insistit prou. És una malaltia que no es cura.
No té cura.
Que és crònica, que és per sempre. I això em porta a una cosa que hem deixat pendent abans, però que ara l'hem de recuperar.
És la part dolenta.
Que és el tema de les conseqüències possibles,
sí,
que pot tenir un descontrol, una baixada excessiva, una pujada excessiva, i a llarg termini poden passar coses. Quines coses poden passar?
Per començar, la primera causa de ceguera en el món occidental és la diabetis.
Imagina't.
I no estem parlant d'aquí a... Bueno, de gran, no. Un mal control de l'enfermetat, una diabetis poc controlada, et pot portar en el moment en el que estic jo, en qüestió d'anys. No posarem número, però... Mm. Però sí, existeix.
Mal portada, eh? Sempre?
Mal portada, sí. Jo parlo sempre de mal control, però això és tan
important. Quan estem,
important.
Per exemple, fent pics excessius de sucre,
exacte,
de glucosa...
O no estem fent esport, o estem menjant el que volem sense calcular les racions d'hidrats... són moltes coses que s'ha d'estar, que s'ha de fer.
Perquè és una cosa que no sé si t'has trobat, però molta gent ho fa, no? Menjo el que vull i després doncs em punxo la insulina que em toqui,
no
més
és,
o menys... I
no
vaig...
és això.
I això no s'ha de fer, s'ha de controlar
s'ha
molt, no?
S'ha de controlar molt bé, i ja et dic, i a dies... Hi ha dies que, per molt que no sàpiguis que ho hagis fet tot bé, jo hi ha dies, avui aquesta hipoglucèmia, però com pot ser si he fet el que vaig fer ahir? Clar, la diabetis 2 més 2 no sempre són 4, i s'ha de tenir clar. Hi ha coses que el teu cos no controles. Jo, si ara mateix et posés a tu el sensor, per molt que el teu pàncreas funcioni bé, veuríem que amb una persona sense diabetis el pàncreas ja fa... Ja,
tu
pots arribar a 180 en algun moment.
I tant.
Que...
No està mai estable del tot el nivell de glucosa. I a més depèn de molts factors que no són només alimentaris. Depèn de l'estrès, depèn de...
És molt emocional.
De l'hora del dia, de les hormones, depèn de mil factors.
Tot, sí. Hi ha molts factors que incideixen directament a la diabetis, i això és el que ho fa que no sigui tan fàcil com sempre.
Per tant, has dit, la principal causa de ceguesa al món en aquests moments... Diabetis. Què més?
Després hi ha tota la part a nivell d'òrgans, doncs el fet de que el pàncreas no funcioni, un mal control de l'enfermetat te pot portar a que toqui altres òrgans.
Perquè llavors, no reben glucosa que necessita.
Exacte. Llavors hi ha casos de diàlisis portades per un mal control de l'enfermetat, per exemple. Són molt... El tema del peu diabètic, tu et poses... Que ningú faci. Bueno, ara ho diré i estarà tothom buscant a veure el peu diabètic.
No, que és horrorós.
És horrorós.
No busqueu.
És horrorós.
De fet, a vegades no es veu el peu perquè l'han amputat.
Exacte, llavors aquesta és l'altra part, el tema de les amputacions, tantíssimes que n'hi ha, doncs... Bueno, això s'ha de saber la informació, però no es pot viure amb por, en cap moment. I al final, jo no vull que la diabetis em limiti, però sí que és cert... que he de ser molt responsable. He de tenir molt clar el que pot passar sense viure amb aquesta por, que de vegades és inevitable, però hem de tenir molt clar que la diabetis és molt més forta que nosaltres si les coses no es fan bé.
Estem parlant avui al Sants i Estalvis amb l'Ares Teixidor, que és presentadora de televisió, ja ho sabeu, i que, a més, és diabètica tipus 1.
No,
i que...
no.
Digues.
No. Jo no sóc diabètica, jo tinc diabetis.
Té. Bueno, d'acord, però si, de moment és correcte el que dic, perquè de moment no té cura, la tindrà, ja veuràs.
No, jo em refereixo al fet de quan jo, en essència, no estic malalta, que també, sinó que tinc una enfermetat.
Llavors
és una de les coses que jo...
L'Ares Teixidor té diabetis tipus 1. No, això és important perquè la manera com tu planteges també defineix la teva relació amb les malalties, eh? I que ha muntat una plataforma que es diu SweetWarrior.es, on trobareu informació, sobretot molta informació, perquè això és vital. Informació, a més rigorosa, perquè de vegades et trobes...
Clar, això és important, també, clar.
En nutricionistes, endocrins, en coach... Quin paper té la Ruth Jiménez amb tot plegat, amb tota la teva història?
La Ruth Jiménez és una de les millors persones que m'acompanyen en la meva vida des de fa molts anys, i ella m'ha fet de coach sempre. Ella, des de l'inici, m'ha guiat a nivell emocional per tot el que estava passant, i al final m'he aprofitat d'aquesta confiança i aquest amor infinit que ens tenim amb la Ruth per portar-la a la plataforma i dir, sisplau, jo necessito que tu estiguis, que tot l'acompanyament que m'has fet a mi en l'últim any i poc, pues el pugui quedar plasmat a la plataforma perquè serveixi d'ajuda a tota aquella gent, perquè, repeteixo, és molt important les claus emocionals per lidiar amb qualsevol enfermetat crònica, insisteixo, però en el cas de la diabetis, la gent s'ha de sentir acompanyada, perquè tots al final passem pel mateix. Lo important és no quedar-se en una de les fases i que no vegi sortida. És normal per tots els estats emocionals que passem, però s'ha de poder-ne sortir i reenfocar-ho d'una altra manera. I així està la Ruth.
I tant. Una altra cosa que no hem parlat, i amb això pràcticament ja començarem a acabar, que és el tema, hem parlat de totes les coses que has de vigilar quan menges, que has de comptar els hidrats de carboni i tot plegat, però no hem parlat dels hàbits. Per exemple, l'esport, que molta gent pensa de manera equivocada que una persona que té diabetis tipus 1 o tipus 2, que no pot practicar esport perquè, clar, tal. I al contrari, és absolutament beneficiós.
És necessari, de fet. Jo reconec que va ser una de les coses que més vaig trigar a assumir. Per què? Perquè jo sentia que jo em pujava amb una màquina al gimnàs i el sucre m'estava baixant ja.
Clar.
Llavors, costa molt al principi encaixar l'esport amb la diabetis, però és bàsic. després un cop, i és conèixer-se, és fallo-error, perquè moltes vegades sí que hi havia molts dies al gimnàs que havia de parar a prendre glucosa perquè m'havia baixat, però a base d'anar provant dia a dia hi arriba un moment que trobes l'equilibri i després els resultats són molt beneficiosos. I jo hi ha dies, els dies que faig esport, el meu cos segueix cremant glucosa passats, ja no unes hores, uns dies, si m'apures. I això és injectar-se menys insulina. No. Per tant, ja estem guanyant molt. És molt important, molt, molt necessari per tothom l'esport. Però en aquest cas, per les persones amb diabetis, és bàsic.
M'agrada que ho diguis perquè ho repetim aquí fins a la
societat. Ja, ja m'ho penso, per això ho dic.
I l'Ares fa relativament poquet, també fa un parell de setmanes, va i se li acudeix fer una cursa de 20 quilòmetres... Que dius, ella corria habitualment? No ho sé, però curses no. I vaig apuntar a una cursa històrica, és la de Biobia, que està al País Basc, a Sant Sebastià, de 20 quilòmetres.
De 20 quilòmetres.
Amb el Valentí San Juan, que també és un altre loco del tema, que estimem moltíssim, el Valentí, i que jo he vist imatges de tu arribant plorant, emocionadíssima.
Plorant. Va ser molt bèstia.
Però tu vas anar a veure què?
Sí, a mi em truca Valentí San Juan, que és un jabalí i un boig de la vida. Em diu, escolta, tu el corre què? I dic, jo el corre? No. Però escolta, per què no entrenem? Te truco amb temps, perquè així doncs, te vens amb mi, fem un equip xulo, i ens n'anem a córrer la Beòvia. La Beòvia? La Beòvia, quants quilòmetres són? 20 quilòmetres. 20 quilòmetres, Valentí, estàs boig? Dic que sí. Però dic que sí, sobretot, perquè per aquest discurs que et deia de que no vull que la meva diabetis em limiti. Llavors, sí que és veritat que trobo que faig coses que abans no feia, que no m'havia plantejat estar sana, perquè estàs en una zona de confort i la meva era estar al sofà de casa, perquè arribes cansada de treballar i què carai m'he de fotre a córrer ara? Doncs ho fas perquè dius, la diabetis no em pararà. I arribo, començo a entrenar i tots van veure, tot l'equip van veure que jo no seria capaç, però no per res, era un tema físic. Jo portava molt poc temps entrenant i era molt complicat, tampoc podíem... No, si, amb el meu discurs de que s'ha de ser responsable no podia jugar-me-la i que passés qualsevol cosa. Per tant, començo a entrenar i tot això, sota un documental que estem gravant amb el Valentí, que es titula Correr me cambió la vida, sí, a mi me l'havia canviat el córrer, però no podia fer 20 quilòmetres. Doncs no podia. Quan me n'adono, estic al 12 i quan segueixo plorant, estic al 15 i quan arribo al 15 dic, veia, ja me queda un entrenament. I arribo a la meta de la Beòvia, 20 quilòmetres. 20 quilòmetres parant a tres avituallaments per controlar-me el sucre, provia molt, no sé si heu vist imatges de la Beòvia, però va ser molt bèstia el temps que vam tenir, i vaig haver parat tres vegades, el mòbil estava que no funcionava per comprovar-me la glucosa, vaig haver de parar primer amb una ambulància controlant-me el sucre, a mi m'era igual la marca que fer, però jo no m'imaginava que podia arribar. Llavors, aquí entra la segona part de la història, més enllà del físic, que és important, és la força mental que tenim tots, que jo no sabia que tenia i he hagut d'arribar a aquesta experiència per demostrar-m'ho. És brutal, no? És que no t'ho juro, va ser la sensació de que t'acompanya tothom, la reflexió que feia més, per què sento aplaudiments si plou? I la gent va amb els paraigües i no pares de sentir gent que t'anime, que cride, que era al·lucinant, la sensació és brutal, és que ho heu de viure de veritat tots els que esteu escoltant-me perquè és increïble, l'experiència és molt guai, llavors és la primera de moltes que vindran.
Ara la primera de moltes que
vindran. Ara ja no hi ha qui em pari.
Tot això comença el 15 d'octubre de 2018 i l'Ares Teixidor, que era, ara és una persona diferent.
Diferent.
Que fort, sí. I que la sents pràcticament, dius, això de la diabetes tipus 1 està mola una mica, eh? Però no mola. I clar, com que dèiem al principi, amb això acabem, que la tipus 1 no es pot fer res, no és culpa de cap hàbit, que sapiguem, i que és una malaltia, una reacció autoimmune que té el cos, doncs clar, molta gent dirà, bueno, vale, és molt interessant. Però també tingueu en compte que la diabetes tipus 2, que pot acabar sent insulinodependent i que pots acabar també vivint enganxat a la insulina tot plegat, aquesta sí que és prevenible.
I es pot revertir també.
I es pot revertir.
Exacte.
I aquesta es pot prevenir com, doncs, amb això que expliquem cada dimecres aquí al programa, amb hàbits saludables, amb una alimentació correcta, evitant els productes ultraprocessats, controlant el tema dels sucres afegits en els aliments, evitant refrescos i tot plegat, evitant tenir obesitat i tot plegat, i sobretot practicant esport, no sense sedentaris.
És molt,
no?
Molt, molt important. No som conscients, de veritat, tota aquesta gent que ara mateix té diabetis tipus 2, de veritat, que si parles amb qualsevol i sempre et diran, ho podria haver evitat. Aquest cas sí, es pot evitar. Llavors és tan important els hàbits saludables i tenir i ser conscient de a Sweet Warrior, de fet, la gent ho pot veure més enllà de que és una plataforma per persones amb diabetis. És cert que ens sumem a la guerra contra el sucre. No pot ser, no? Hem de prendre molta més consciència. Vosaltres ho feu i ostres...
Jo sóc molt pesat.
No ho deixis de ser mai.
La gent ja no vol parlar amb mi.
Que sí, que és molt important.
La gent em rebutja. El pesat del sucre una altra vegada.
Però és que és així, ha de ser així fins que la gent ho entengui. Jo sempre faig la mateixa reflexió. Recordo estar a la consulta del pediatre de la meva neboda amb la meva germana. La Lola en aquell moment tenia 2 anys i estem en una sala d'espera i la Lola està... ma germana li estava donant el pit, que tu pensaràs, hi ha gent que ens escolta que dirà 2 anys i encara li dona el pit? Doncs cada mare és un món i que ningú ha d'entrar.
No hi ha cap problema.
Però sí que és cert que les mirades de les altres mares... No era d'una mare que entén que cada mare decideix i fa el que vol.
Ja, però que estaven menjant els seus fills.
Aquí estem!
Clar.
Al costat hi havia un nen de l'edat de la meva neboda que estava prenent un batut de xocolata i ningú se'l va mirar pensant que estava... És que no pot ser, no anem bé.
Realment tenim el món una mica girat.
Exacte.
Us convido a entrar a aquesta plataforma, a aquesta pàgina, sweetwarrior.es. Allà trobareu motivació, nutrició, benestar, històries, actualitat, tot el que estigui relacionat amb la diabetis. I avui hem parlat amb la seva impulsora, Ares Teixidor. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Jo vull ser molt pesada i que em convidis molt també.
Quan
escoltar-te,
quan
vulguis. Jo vinc, us escolto i jo feliç. Que moltes gràcies, de veritat. Merci.
Sants i Estalvis.
Avui parlarem de greixos a la secció de la Gina. Gina, com estàs?
Bona tarda.
La Gina Estapé, ja sabeu que és dietista, que és cuinera integrativa, que és l'autora de l'Instagram i de blog My Healthy Bites i que també ens regala receptes cada setmana als Sants i Estalvis. I fa que un parell de setmanes parlàvem dels greixos, precisament.
Sí, com em toca el tema dels esmorzars.
Que sempre ens espantem quan parlem de greixos, però són un nutrient tan important o més, o no sé, però com a mínim tan important com la proteïna i com els hidrats i com les vitamines i els minerals, i han de tenir un paper important a l'alimentació perquè tenen moltes funcions a dins de l'organisme, no?
Exacte.
Ens espantem amb els greixos.
Exacte, exacte. De fet, les recomanacions més estàndards i oficials diuen que a les nostres calories totals al dia entre un 25 i un 30% han de provenir dels greixos. Per tant, no només és que ho diguem nosaltres, és que realment tenen un paper molt important, perquè a més, per exemple, formen part de les nostres hormones estan formades per greixos, les membranes de les nostres cèl·lules també, i un llarg etcètera, perquè realment els greixos tenen un paper molt funcional dintre del nostre organisme.
Bueno, sí, les sinapsis neuronals.
Exacte.
També intervenen molt els greixos, no? Transporten vitamines liposolubles.
Exacte.
En nutrició, clar, no se'n diuen greixos, se'n diuen lípids, i llavors ja no t'espantes tant quan sents la paraula lípids, no? Perquè, clar, fent servir greixos, perquè quan diem que estem grassos pensem sempre en el greix corporal, no? Que també està fet de greix.
També.
I que també compleix una funció, però quan està en excés pot ser problemàtic. Per tant, diguem-ho clar d'entrada, no ens engreixaran els greixos sempre que siguin de bona qualitat.
Ah, exacte. Més que res, una, perquè això, perquè el nostre cos els necessita, i dos, perquè un aliment aporti més calories, perquè sí que és veritat que els aliments que contenen greixos solen ser més calòrics, no vol dir que ens haguem d'engreixar. En primer lloc, perquè si ens engreixem o no també depèn de molts altres factors individuals. Si dormim bé o no, si tenim estrès o no, de com el nostre cos metabolitza els aliments, com és la nostra microbiota. Hi ha molts factors individuals que també influiran...
De la resta de la dieta.
De la resta de la dieta,
de l'activitat física.
De molts factors. Per tant, si jo ara em menjo un grapat de nous, no he de pensar que com que allò porta tantes calories m'engreixaré tants grams, perquè això no és aquesta relació. I per altra banda, el que comentàvem també en aquell programa d'esmorzars, que quan nosaltres afegim greixos sans a l'alimentació, també fa que ens augmenti la sacietat. I aleshores, incloure, per exemple, un grapat de fruits secs a l'esmorzar, o mig alvocat a l'amanida, o el que sigui, també ens crearà més sacietat, segurament farà que potser a l'hora de berenar o al mig matí no tinguem tanta gana, no acabem picant, i el còmput del dia, o sigui, al final del dia, segurament les calories que haurem menjat probablement són igual o menys de les que hauríem pres si no haguéssim afegit aquests greixos.
I la prova que els greixos ben gestionats no ens engreixen està amb la pròpia dieta cetogènica.
Exacte.
Que està feta d'un més o menys un 70% de greixos i la gent s'aprima.
Exacte.
Ni la recomanem ni la deixem recomanar, però perquè sapigueu que els greixos també poden servir no només per mantenir pes, sinó per aprimar-se de manera ràpida, fins
exacte,
i tot.
Exacte.
Que no sempre, no sempre és el millor, o no sol ser el millor, però com a mínim que perquè veiem la diferència, no?
Mm-hmm. També hi ha un tema de que si nosaltres durant molt de temps, és a dir, si una persona comença a fer dieta i restringeix els greixos, en funció de lo que mengi al llarg del dia, si menja menys calories, òbviament s'aprimarà. Mm. Però si tu restringeixes els lípids durant, o els greixos durant molt de temps, el cos també detecta que hi ha una recessió d'aliments, és a dir, que hi ha com una limitació, i moltes vegades el que fa és crear una resistència. Doncs hi haurà un moment que tu deixaràs d'aprimar-te, perquè el cos es pensa que necessites gastar menys energia. És com una mica d'adaptació de molts milers d'anys, no? De que quan hi havia escassetat d'aliments, doncs el metabolisme baixava perquè així tu poguessis subsistir millor. Aleshores, quan limitem durant molt de temps els greixos, el nostre cos passa una mica el mateix. Aleshores, limitar els greixos al final no farà que ens aprimem més.
Mm-hmm. Al final el tema és per aprimar-se, posar-se en mans d'un bon professional i deixar-se d'històries i us explicaran que una dieta alta en carbohidrats, si és de mala qualitat, et pot aprimar, però també pot engreixar-te si ho fas malament. Una dieta baixa en carbohidrats pot aprimar-te o no. Una dieta alta en greixos pot aprimar-te, com la cetogènica, o no. I tot
totalment.
Depèn de tots aquests factors que estava dient la Gina abans i que la dieta estigui ben gestionada, evidentment. Quan parlem de greixos saludables, de què estem parlant?
Clar, greixos saludables parlem dels fruits secs, com comentàvem, parlem de l'oli d'oliva verge extra, molt important, que moltes vegades quan tendim a limitar, amanim amb una culleradeta petita, no, amaniu-vos bé l'amanida, que a més també l'oli juga un paper molt organolèptic, molt de gust, dels plats, de sacietat, tot el que comentàvem, no? Aleshores,
de la palatabilitat
exacte,
de les coses.
Exacte, aleshores no us limiteu amb l'oli. A veure, clar, no us dic que creu una banyera d'oli, però que amaniu bé els plats amb oli.
Sense por,
exacte.
Però que sigui un oli de bona qualitat, verge extra.
Verge extra, exacte, perquè no sigui refinat ni... I és important el verge. L'extra és un tema d'organolèptic, però el verge és el que ens indica que és important. I si a més posa primera pansa en fred ja, crem de la crem. També estem parlant, quan parlem de greixos saludables, del peix blau petit, que porta aquest omega 3 que és tan interessant. Parlem de l'ou, parlem de les olives, parlem de l'alvocat, tots aquests aliments reals que contenen greixos saludables.
Molt bé.
Per contra, els greixos que no ens interessarien serien tots aquells trans hidrogenats que normalment els trobem als productes processats i brioixeria. Parlem també de tot el que són margarines i greixos industrials.
Per quin efecte fan sobre l'organisme aquests greixos?
Bueno, clar, són greixos que estan molt refinats. Aleshores, s'oxiden amb molta més facilitat. Aleshores, normalment, quan, per exemple, el colesterol s'oxida, és perquè conté normalment aquest tipus de greixos i per altres factors s'oxida. Aquest és el colesterol realment dolent. O sigui, un colesterol, generalment... el colesterol no és dolent.
Clar, el problema, és necessari. Sí.
És necessari. El problema és quan aquest colesterol està format per greixos fàcilment alterables i s'oxiden. Aleshores és quan es produeix aquest colesterol dolent. També moltes vegades passa que si nosaltres, per exemple, les membranes cel·lulars necessiten greixos saturats de bona qualitat. Si nosaltres afegim greixos trans que tenen una estructura a nivell molecular similar a la dels saturats, però no són saturats, moltes vegades poden també oxidar-se abans o alterar-se abans aquestes membranes cel·lulars. Per tant, en general, al nostre organisme no li convé afegir aquest tipus de greixos.
Recordem que durant molts anys els greixos havien estat els dolents de la pel·lícula, i s'havien atribuït als greixos tots els mals relacionats amb les malalties cardiovasculars i tot plegat. Després es va veure que hi havia uns greixos que eren de bona qualitat i uns que no, i es deia, a grosso modo sempre, els saturats són tots dolents, i ara fins i tot ja sabem que hi ha molts greixos saturats que són no només dolents, sinó que són absolutament indispensables per una bona salut, també.
Exacte. Dintre dels àcids grassos saturats, n'hi ha de cadena llarga, de cadena mitja, de cadena petita, i aquells de cadena mitja s'ha vist que tenen realment molts beneficis per la salut. És per això que moltes vegades, quan es parla de l'oli de coco, que hi ha gent que diu que és bo i hi ha gent que diu que és dolent, en què quedem? L'oli de coco, un oli de coco verge extra, igual que l'oli d'oliva, és un oli de molt bona qualitat perquè porta àcids grassos saturats, però de cadena mitjana, que és aquest àcid làuric que ens aporta molts beneficis per la salut. Quin problema hi ha, que per això moltes vegades surt al diari que l'oli de coco és dolent? Que la indústria alimentària utilitza oli de coco a seques, refinat. Aleshores, un oli de coco refinat, igual que un d'oliva refinat, que un de girassol refinat o qualsevol refinat, ens aporta, és contraproduent per la salut.
I sempre estem parlant d'aquests olis al màxim de crus possible o al mínim d'escalfats possible, no?
Perquè, exacte.
Clar, un peix blau bé l'hem de cuinar,
exacte,
la majoria de casos, però cuinar-lo de manera curosa, i un oli d'oliva, un oli de coco, etc., cru molt millor.
Exacte, exacte.
Molt bé, doncs... alguna altra font? Mira, les llavors, que no les hem dit, que també són una font interessant.
Les llavors també, i els que prengueu lactis, els lactis també contenen greixos, que si són lactis de bona qualitat, doncs també ens aportaran greixos de bona qualitat.
Quins serien de bona qualitat?
Clar, els de bona qualitat són aquells que puguem obtenir de... Normalment de cabra o ovella són millor, però aquí ja no ens interessa tant potser la raça de l'animal, o el tipus d'animal, sinó que sigui un lacti que provingui no d'una ramaderia intensiva, sinó de cabres o de vaques o de l'animal que sigui que hagi pogut pastar. Aleshores aquests seran els lactis que tindran els millors greixos.
I els greixos d'un formatge curat, per exemple, són interessants o hem de vigilar?
Bueno, més que res, hem de vigilar perquè els curats porten també molta sal afegida. Aleshores, sí que ens aporten el millor els greixos aquests lactis que poden ser interessants, però el producte no és tan interessant perquè Perfecte. Porta molta sal.
Molt bé. Per tant, aniríem més a lactis tipus iogurt...
Sí, o un formatge tendre, si no...
Exacte. O un formatge curat sense passar-nos. No?
Exacte.
Molt bé. Doncs aquesta és tota la llista d'aliments que contenen greixos interessants per la salut. No només els monoinsaturats o els poliinsaturats, sinó que també hi ha greixos saturats de bona qualitat. I el tema és no ingerir greixos que provinguin de la indústria alimentària, que els transforma,
exacte,
i que modifica la seva estructura química, que els converteixen en aquests greixos transhidrogenats, que és un desastre per la salut, i que són els que fan el colesterol dolent, que és el que al final ens acaba afectant la salut, entre altres coses.
Entre altres coses,
perquè
exacte.
No només és això. Si no tenim bon colesterol, no farem bona vitamina D, per exemple, quan ens ponem al sol i tot plegat. No? Què més?
Doncs, si voleu, us deiem una recepta boníssima amb greixos.
Amb greixos de qualitat.
La recepta de la Gina.
Per on ens movem avui?
Doncs mira, us porto una salsa pesto que farem amb fruit sec però també amb alvocat. Farem una barreja d'aquests dos greixos i ja veureu que queda, l'alvocat li dona molta més cremoseta del pesto, que a vegades queda una mica dens, sí. I l'alvocat, tot i també ser un greix, però clar, l'alvocat és una fruita, aleshores ja no és tan dens com un fruit sec, i li dona molta més cremositat. Aleshores, per acompanyar, per exemple, amanides, verdures saltejades al forn, uns espaguetis de carbassó o qualsevol plat que us acudeixi, doncs fantàstic.
Molt bé.
Per preparar-lo necessitem 20-25 grams de fulles d'alfàbrega, mitja tassa d'ametlles blanques, jo utilitzo ametlles blanques perquè normalment el pinyó pica més a la butxaca, doncs utilitzem ametlles blanques o anacard, també queda molt bo, mitja tassa d'oli d'oliva verge extra, una culleradeta de suc de llimona, dues cullerades de llevat nutricional, que el llevat nutricional és aquell condiment que utilitzem per donar aquest regust de formatge als plats, mitja alvocat i mitja culleradeta de sal. I és tan fàcil com triturar tots els ingredients fins a aconseguir aquesta salsa.
Molt bé, ja està. La pesto convencional es fa amb quin tipus de formatge?
Amb parmesà.
Amb parmesà.
Exacte.
I aquí el llevat nutricional fa com de parmesà.
Exacte.
Si algú volgués posar-hi parmesà...
Ho pot canviar.
Es pot estalviar el llevat nutricional, diguéssim.
Exacte.
I ja està.
Que llevat nutricional no és el mateix que llevat de cervesa, que també trobareu en molts supermercats llevat de cervesa, però el llevat de cervesa és un producte que prové del residu de la indústria cervesera. Uh-huh. En canvi, el llevat nutricional és un producte que es conrea expressament pel nostre consum. Aleshores, sempre és molt més interessant el llevat nutricional.
Si no es poseu llevat de cervesa, perquè a més serà superamargant allò que
feu. Sí, el gust no és el mateix.
El gust no acabaria de ser el mateix. Molt bé, doncs aquest pesto especial que ens proposava la Gina, carregat de greixos de bona qualitat, el trobareu a l'Instagram del programa @sansiestalvis, amb totes les altres receptes del programa i amb tot explicat, amb pas a pas, ho dic per si algú està prenent apunts ara, doncs que sàpiga que després pots recórrer a l'Instagram per veure aquesta recepta en foto inclosa, per saber quin aspecte ha de tenir aquell plat que estem fent. Gina, doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.